Bon dia i bona hora. Fa dos dies va ser 28 de desembre. 28 de desembre és el dels Sants Innocents, però fa 120, va fer en aquest dia, dijous passat, 122 anys que a París es va produir una cosa que no era una innocentada, però sí ratllava la màgia. Va ser la primera projecció de cinema, Germans Lumière, i en un espai, en un local, que era l'Indian. Jordi Pons, director del Museu del Cinema de Girona, què va passar exactament?
Va passar, doncs, que un 28 de desembre, en el Saló Indien, que estava en el Boulevard dels Caputxins, a París, els germans Lumière van fer la primera projecció pública i de pagament de cinema. Abans, en el mes de febrer i el mes de març d'aquell mateix any, de 1895, els germans Lumière ja havien fet altres projeccions de cinema amb el seu aparell acabat d'inventar, que l'anomenaven cinematògraf. Havien fet altres projeccions, però per un públic restringit. Però aquí ja el que intentaven ja els germans Lumière era ja començar el cinema com un espectacle, com el que és ara. Fer pagar una entrada, veure unes pel·lícules i disfrutar de les imatges en moviment que es projectaven a una pantalla a través d'un nou artilugi que ells mateixos van anomenar cinematògraf. Una càmera que podem veure aquí en el Museu del Cinema, de fet estem aquí al costat, una càmera que podia no només filmar, sinó que també podia projectar les imatges que filmaven. Els germans Lumière, aquí en la primera sessió, van anar-hi una dotzena d'espectadors, van passar unes 10 pel·lícules, penseu que les pel·lícules d'aquella època no arribaven al minut de durada, i van passar unes 10 pel·lícules. La gent va quedar tan fascinada de veure projectada a la pantalla unes fotografies que es movien, perquè pensem que aquella gent ja estava acostumat a veure projeccions de fotografies en una pantalla, però eren fotografies estàtiques. La fotografia estava inventada des de feia molt de temps i els espectacles de Llanterna Màgica feia anys que projectaven fotografies, però eren estàtiques. Veure aquelles fotografies moure's, veure els carros passar, la gent caminar, etcètera, etcètera, era una cosa absolutament espectacular per aquella gent, que amb aquells dotzena d'espectadors que van anar en aquella primera sessió van sortir, van córrer a explicar-ho, i després els germans Lumière van tenir un èxit esclatant. Esclatant no només a París a les seves sessions, sinó esclatant arreu del món. El cinema va arribar en 2-3 anys a tots els racons del món, des de l'Argentina a Rússia, Estats Units o Sud-àfrica. Això està documentat, és així.
En Jordi Pons és el director del Museu del Cinema de Girona. Ens acaba de descriure com va iniciar tot això. I estem en el museu, i estem en un museu que la seva filosofia, ara en parlarem, no és tant, vull dir, el cinema des de que es va projectar per primera vegada fins ara, sinó precisament tot el que va precedir que en un moment determinat hi haguessin imatges en moviment. Això és Ràdio 4, això és Plaça Gran, benvingudes, benvinguts.
Plaça Gran, amb Joan Albert Argerich, a Ràdio 4.
Doncs sí, estem al Museu del Cinema de Girona, un equipament que es va inaugurar. Ara farà quan, Jordi?
L'any que ve, el 8 d'abril, farà 20 anys. Es va inaugurar el 8 d'abril de 1998.
I resulta que acull una col·lecció singular que durant molts anys va fer una persona que l'hem de recordar i l'hem recordat moltes vegades en el decurs d'aquest programa, i a més tenim gravacions d'ell, perquè li van fer diverses entrevistes, que és en Tomàs Mallol. Qui era en Tomàs?
Sí, Tomàs Mallol era, primer de tot, un apassionat pel cinema. Ell, de jove, havia estat cineasta amateur, havia fet una trentena de pel·lícules, algunes de les quals van guanyar premis nacionals i internacionals, però ell, des de sempre, li havia fascinat la mecànica, la tecnologia del cinema. Ell sempre recorda, quan era petit, a la plaça del seu poble, que venia un projeccionista ambulant de cinema que a les nits d'estiu plantava el projector al mig de la plaça i a la pantalla i feia cinema. Ell sempre explica que quedava tan embadalit de les imatges que projectava aquell aparell com del mecanisme de funcionament d'aquell aparell.
Però no em volia perdre un fotograma per lo que m'explicava la pel·lícula. El que no volia perdre un fotograma era per l'encís de la màgia d'allò que portava aquell home, de la pel·lícula que anava desgranant de dalt a baix, que passava per una finestreta, que hi havia llum i unes imatges es movien a la pantalla. la seva pròpia ombra de la mà que passava per davant d'una cletxa de la llanterna i que projectava un raig de llum a la paret de Cal Estanquer i que cada vegada que amb la mà trencava aquella llum era un ritme, era un ritme, era un ritme, era un ritme, allò, m'entens?
El francès era aquest home, eh? Li deien el francès.
El francès, sí, devia venir del sud de França i devia fer un circuit pels pobles de l'Empordà. Quan ell va... un dia que va, aquestes pel·lícules que ell feia de cinema amateur va guanyar un premi, li van, el premi, un dels premis consistia en un llibre que es deia L'arqueologia del cinema. L'arqueologia del cine explica els antecedents i els orígens del cinema des del punt de vista tecnològic i de l'espectacle. I ell va quedar tan fascinat d'aquesta història, una història de 300 anys d'evolució de la tecnologia de la imatge fins a arribar al cinema, amb tota una sèrie d'aparells i tecnologies, etc. Va quedar tan fascinat d'aquesta història, una història que ell no en sabia res, que va decidir fer una col·lecció per explicar-ho. I a partir d'aquest llibre i de les imatges d'aquest llibre i de tot el que ell va anar sabent a partir d'aquí, va anar aplegant durant 30 anys, des de finals dels anys 60 fins a principis dels, fins a mitjans dels anys 90, la col·lecció que avui es pot veure en el Museu del Cinema. Una col·lecció, la més important d'Espanya i una de les més importants a nivell d'Europa, juntament amb la que hi ha als museus de Torino o de París, una col·lecció que explica els antecedents i els orígens del cinema. És a dir, què hi havia abans del cinema des d'un punt de vista de l'espectacle visual, com va ser l'evolució de la tecnologia de les projeccions d'imatges des dels antics teatres d'ombres fins al cinema, com va anar aquesta evolució tecnològica, quins aparells van haver-hi fins a desembocar en el cinema. Tot això ho explicava amb tots els aparells que ell va anar col·leccionant durant aquests 30 anys. Aparells que avui es poden veure en el museu i que expliquen perfectament aquesta història de 300 anys que va des de les ombres xineses fins a l'arribada del cinema i la televisió.
Estem en una de les sales que està dedicada als germans Lumière. Què expliquem en aquesta sala?
Bé, en aquesta sala expliquem la contribució dels germans Lumière en aquesta història de l'evolució dels espectacles visuals. És una sala on podem veure una de les peces estrelles del museu, que és la càmera Lumière. És un aparell que, com he dit abans, servia per filmar, però també per projectar les imatges que filmava. Tenim també els cartells, els dos cartells originals de les primeres projeccions de cinema a París. Un primer cartell que no va acabar de funcionar perquè es veu gent fent cua en una taquilla però no es veu què és això de cinematògraf, la gent de l'època no sabia què era, i un segon cartell que sí que es veu que era el cinematògraf, on es veu una sèrie de gent mirant en una pantalla on hi ha unes imatges que en teoria doncs, es mouen.
La iconografia és molt important i sé que quan vareu estudiar quin logo o quina imatge es presentava al museu, no va voler que hi hagués cap aparell que identifiqués un punt determinat de la història, sinó que fos una cosa genèrica, no?
Sí, el logo jo crec que està molt ben trobat perquè pot ser tant un zoòtrop, per tant estem parlant d'un objecte molt característic del precinema, com pot ser un tros de pel·lícula de cinema de 35 mil·límetres. És un element molt simple, molt bàsic, però que lliga aquests dos elements que són la base del museu. Lliga el precinema, l'arqueologia del cinema i el cinema. Perquè no hem de recordar que el museu, malgrat que té una exposició permanent dedicada als orígens del cinema i als antecedents, el museu també té moltes altres facetes i serveis. Té un programa d'activitats, té un programa de servei educatiu, té un programa d'exposicions temporals, i aquí agafem tant el que és precinema, però sobretot cinema, que és el que també tractem en el museu.
Una pregunta. Veiem, la història de la imatge projectada, de la imatge en moviment després, la càmera fosca que servia fins i tot per fer dibuixos quan hi havia la fotografia, de cop i volta ha tingut, doncs, vull dir, bé, una revolució, que és la revolució de la imatge digital, l'electrònica. De la fotoquímica s'ha passat a l'electrònica. Què ha suposat això en el món de la comunicació i en el món del cinema?
Bé, estem vivint en aquests moments la revolució digital i en el camp de la imatge la revolució digital és una revolució absoluta. Diguem-ne que el segle XX, o sigui, el segle XIX, a nivell de comunicació audiovisual, la llanterna màgica era l'estrella. En el segle XX, l'estrella va ser el cinema i la televisió. I en el segle XXI, serà una altra cosa. Eh? Ja en parlarem quan s'acabi el segle XXI, però serà una altra cosa que no serà ni el cinema, ni la televisió, ni la llanterna màgica. O sigui, una mica la història que expliquem aquí en el museu és que la fascinació i la fascinació i els intents de la humanitat per explicar històries i per explicar coses amb imatges en moviment comença amb les ombres xineses i va evolucionant tècnicament. I és una fascinació que sempre es manté. El que canvia és la tecnologia. I el segle XX era el cinema, però és que el segle XXI hi haurà una imatge digital, la fotografia digital, el 3D, la realitat virtual, jo que sé què hi haurà diguem-ne, una tecnologia que encara en aquests moments no podem abastar. Diguem-ne que és una evolució, és més que una evolució, és una revolució el que estem vivint ara.
Des de qualsevol punt de la nostra geografia. Plaça Gran, a Ràdio 4.
Estem al Museu del Cinema de Girona, estem parlant amb en Jordi Pons, que és el director d'aquest equipament que per Setmana Santa de l'any vinent farà 20 anys. Dic per Setmana Santa perquè em sembla que va ser un Divendres Sant que ho va obrir.
Sí, 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 va ser un Divendres Sant, me recordo que va ploure a la tarda, la gent a fora es va haver de mullar perquè hi havia molta cua, va ser un dia el museu va omplir de dalt a baix.
És que hi havia molta expectació per aquest museu, perquè aquest museu se'l disputaven també Figueres,
sí,
no?
Sí,
I aquí va haver-hi l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Figueres, el Cinema Odeon de Figueres, que havia estat també un continent també interessant, no? Però realment al final va venir aquí l'edifici de les aigües, eh?
Sí, inicialment la voluntat d'en Tomàs Mallol era que la seva col·lecció s'exposés al cinema Edison de Figueres, un cinema que ja havia tancat.
L'Edison, exacte, he dit l'Odeon, no, l'Edison, sí.
Que havia tancat i que era, bueno, que encara està tancat.
Encara està pendent d'aviam què s'hi fa.
Exacte. I no va arribar a un acord amb les autoritats de les zones de Figueres i després doncs, va venir a l'Ajuntament de Girona i es van posar d'acord.
I aquí va sorprendre a l'altra part, eh? També una mica perquè estaven esperant aviam si la negociació, si no sé què,
sí.
I ve una altra i s'ho endú tot. Estem a la sala dels germans Lumière, aquí hi ha diversos aparells. Aquests aparells són de l'època dels germans Lumière i alguns deuen ser autèntics i tot, no són reproduccions,
Tots són autèntics. Tots són aparells autèntics, a part de la càmera que us he comentat abans, hi ha altres aparells que són projectors, cronos de projecció. Com que la càmera dels germans Lumière permetia filmar i projectar i era relativament cara per l'època, els germans Lumière després el que van fer va ser construir un aparell que només fos el projector. Des d'aquí tenim diversos projectors que, acoplats amb una llanterna màgica, permetien projectar aquestes pel·lícules d'un minut que dèiem abans.
I aquí amb un vídeo estem veient una mica el mecanisme. Clar, el tema del cinema juga amb una qüestió, amb una propietat de l'ull humà, que amb la projecció contínua tampoc passava res, però clar, aquí s'havien de projectar tota una sèrie d'imatges, i a més que no parpadegessin, que al principi sí que ho eren, lògicament, per la velocitat de la poca velocitat d'aquell moment de la cinta, però que havien de quedar aturades un instant. Després s'apagaven, la retina humana conservava encara l'impacte d'aquella llum i quan venia l'altra hi havia una continuïtat. No? I això és el que en aquests moments l'obturador, no? Deu ser això?
Sí, sí, sí. Aquí tenim un audiovisual que està molt bé perquè explica el mecanisme, un mecanisme relativament complicat de funcionament d'aquest aparell, en el qual l'element clau és aquest que has dit tu. La capacitat d'aquest aparell d'arrossegar la pel·lícula cinematogràfica de manera intermitent.
Parar-la,
eh? Parar-la a cada fotograma, parar-la durant una dècima de segon, per quedar-se projectat a la pantalla i després es tapava el feix de llum, la pantalla quedava a les fosques i passava en el següent fotograma. Això, en aquests aparells, es feia una velocitat de 12-14 imatges per segon. Després es va fer a 18 en el cinema mut i a 24 en el cinema sonor. Per tant, és una velocitat bastant alta.
A 16 imatges, em sembla que hi ha la percepció retiniana i aguanta.
Sí.
O una mica menys fins i tot, no em sembla?
Fins i tot, 12-14, depèn. Com que aquests aparells anaven amb maneta, anaven a mà, depenia de la velocitat del projeccionista a rodar la maneta, no? D'anar més a poc o més de pressa.
Abans que parlàvem d'en Tomàs Mallol, ja ho recordarem amb so d'arxiu, deien sempre allò, el francès que anava rodant la maneta, se l'estava mirant, diu, amb una forma de fer, sense haver-hi cap vacil·lació, vull dir, contínua i tal, diu que l'admirava.
Jo ara, si el sapigués dibuixar, et descriuria el francès amb la cama així enlairada, amb la mà dreta rodant la màquina i canviant de mà amb l'esquerra sense que la màquina s'aturés. Jo pensava, hòstia, com va parir, com ho fot aquest home. Escolta,
Ràdio 4. Plaça Gran.
Sí, sí, ell va quedar embadalit. Home, pensem, això, estem parlant de finals de la dècada dels anys 20, principis de la dècada dels anys 30 del segle passat. No hi havia sales de cine encara, però sí que n'hi havia a Barcelona, però en un poble petit com era Sant Pere Pescador i Torrella de Fluvià no n'hi havia. Doncs hi havia aquests projeccionistes ambulants que anaven pels estius en el poble i feien cine a la plaça del poble. Col·locaven un llençol i a la nit feien cine i, esclar, la mainada eren els més embadalits.
I quan venia el francès, ell deia que passaven pel carrer, amb un timbal, rampataplan, rampataplan, aquesta nit s'hi farà cinema, reproduïa la veu del francès.
Quan aquell francès venien aquí, en el poble, era una festa major o menys, per a mi era una festa extraordinària, perquè sortia amb un timbal petit, rampataplan, i feia retombar, saps, els bastonets sobre el tambor, amb una gràcia extraordinària, amb una gràcia que jo no sabia fer, havia provat, però no sabia fer-ho. Començava l'espectacle i es parava en els pastos de teix i deia: aquesta nit es feia cine a l'estanco, los gran 30 centim, los petit 15 centim.
Ara en Jordi Pons ens està explicant anècdotes d'una quantitat de peces que tenim aquí. Aquesta sala està dedicada a què?
Aquesta sala està dedicada a l'espectacle de la Caixa d'Òptica, també anomenat del Mondo Nuevo, que era una caixa a l'interior del qual es col·locaven una sèrie de gravats que eren vistes de ciutats, de carrers, de places, de ciutats d'Europa i de tot el món. Era un espectacle prefotogràfic, o sigui, un espectacle de finals del 18, principis del 19, abans de l'invent de la fotografia, i que era un espectacle que es feia, aquestes caixes es col·locaven en fires, en mercats, al mig de les places del poble, i el firaire cridava: mireu el món per un forat, i pagaves el que havies de pagar, i en aquesta caixa, que tenia uns forats amb unes lents, miraves per allà i podies veure aquests gravats d'un carrer de París, d'una església de Roma o d'una plaça de Londres, uns gravats acolorits a mà, i que hi havia certa sensació de perspectiva en el gravat, perquè estaven en perspectiva, i en aquella gent li semblava que estaven mirant el món per un forat.
A més, aquesta és una expressió que feien servir els avis, eh? Diu: aquest ha vist el món per un forat. Aquí tenim això del Mondo Nuevo, no? Això és una peça molt gran, deu fer 2 metres ben bé per un de fons, no? Més de 2 metres, alçada més que una persona, i amb tot de forats, on es pot veure diverses, el que avui en dia diríem, diapositives, que no ho eren pas.
No, eren gravats. Gravats, hi ha 5 forats, a cada forat hi ha una lent, i hi ha un gravat aguantat amb un faristol, un gravat acolorit i amb certa perspectiva, i la gent mirava per aquests forats i anava veient això, París, Roma, Londres, etc. No?
I quina és la història de la recerca que va fer en Tomàs Balló? Perquè això li va venir, vinc, hi ha una cosa...
Aquest és una peça excepcional, és única en el món, és un Mondo Nuevo d'unes grans dimensions, jo no n'he vist cap més de tan gran, i és un aparell que el va trobar en Tomàs Mallol un any després d'haver-se inaugurat el museu. Uns antiquaris de Vic, de Manresa, van dir-li: oi, tenim una peça amb unes lents, a veure si què et sembla, i ell va anar a veure, però la peça estava desmuntada, com has comentat, és una peça bastant gran, que es desmunta en peces, i estava desmuntada, i ell no li va acabar d'imaginar-se que allò fos important. Però al cap d'un dia, allò d'anar-hi rumiant, va dir: no, això s'ha de veure muntat, perquè a mi em sembla que és bo. I sí, van anar allà, van muntar-ho, i van veure que realment era una peça excepcional, era un Mondo Nuevo, a més hi havia una 50ena de vistes òptiques d'aquestes imatges de tot arreu, i el van portar cap al museu. Van haver d'adaptar un espai, van haver de fer obres, per dir-ho d'una manera, per adaptar un espai perquè hi cabés aquesta peça, van fer-li una vitrina expressament, i ara és una de les peces estrelles del museu, un Mondo Nuevo de la primera meitat del segle XIX, que originalment aquests antiquaris el van trobar en les golfes d'una masia de per allà a l'Osona, que servia per penjar tomates, diguem-ne, com aquell qui diu, i el van tenir allà, estava allà arraconat des de feia molt de temps, i aquests antiquaris li van oferir en Mallol, perquè en Mallol una de les coses que tenia bones és que tenia molts antiquaris que sabien del seu interès i qualsevol cosa que trobessin aquests antiquaris relacionada amb el cinema, el precinema, el trucaven i li deien, tenim això. I després ell comprava o no, en funció de si li interessava.
Hi ha una anècdota d'una peça que la teniu exposada al museu, que és precisament un projector que es va fer ell, fins i tot m'explicava, amb llaunes de carn russa. I resulta que un dia, amb un antiquari de Barcelona, amb un que arreglava màquines, em sembla, deia, escolta, tinc una peça, tal, i ell la va rebutjar, i sabia que era la d'ell, perquè no li demanés més diners, i va estar uns dies patint perquè no se n'anés, no? Un bon dia el va trobar una persona d'aquelles que venia estris vells, no?
Sí.
I diu, Tomàs, avui tinc una cosa que et pot interessar, no sé, aviam, mira-te-la. I en Tomàs la mira, reconeix aquell enginy que es va fer ell per projectar mal que bé les pel·lícules, i diu, què em vols d'això, home? On vas a parar? I això ho feia en Tomàs perquè no li pugés el preu, no? Perquè si arribava a saber que era la seva màquina, li posa preu d'or, no?
Home, ja diu, si la llego a saber, quan li vaig descobrir que allò havia fet jo...
Quan ja l'havia pagat i l'havia comprat,
eh? Me l'havia importat, ja feia un mes que la tenia. I llavors li vaig xerrar que allò ho havia fet jo. Perquè, esclar, primer li vaig despreciar totalment, que allò era un... No era cap... Ell m'ho venia com un prototipo. I jo quan li deia, que quan feien tractes, que li parlava del prototipo, cada vegada hi posava més èmfasis i recalcava més la paraula prototipo. I llavors, esclar, com que li vaig despreciar tant, volia... Quan ja el tenia... Quan ja l'havia despreciat força... Tot i així, encara va seguir demanant-me 15.000 pessetes. I això, pensa que et parlo de 20 anys o 25, no 20 anys, 25, 25 o 27 o cap a 30 anys endarrere.
Sí, ell, el francès, aquell projeccionista francès de que en Tamallol havia quan era petit, li va regalar, en una de les seves anades en el poble per fer projecció, un tros de pel·lícula. I ell es va construir un projector semblant-se de lo que havia vist, amb diverses eines i amb coses que replegava d'aquí per allà, i bueno, va per fer anar, més o menys, aquest tros de pel·lícula, no?, perquè pogués projectar. Aquest projector, bueno, el devia quedar allà arraconat i potser el devien vendre, el devien donar a un perracaire, etc. I al cap de molts anys, quan ja en Mallol era adult, el va trobar. I va veure que era el seu projector. I, esclar, no podia demostrar gaire interès, perquè després l'antiquari li hagués demanat l'Oriol Moro, no li podia explicar aquesta història. Però ell hagués pagat el que fos per recuperar aquell antic projector que ell havia fet. I va anar fent l'orni, va anar un dia, va anar un altre, va mostrar interès per altres peces, no sé què, i bueno, te compro aquesta altra peça, però va, com que et pago molts de diners, posa'm aquest tros de ferro i ja està, no? I realment era el tros de ferro, que era el projector que ell havia fet quan era petit, quan era jove, doncs el que realment li interessava i el que hagués pagat, el que hagués demanat l'antiquari, no?
Sentim en veus de fons Mainada que passa per aquí. Vosaltres també teniu una secció molt dedicada a la docència, als tallers, a fer entendre doncs què és aquesta màgia del cinema.
Sí, el Museu del Cinema rep cada curs al voltant de 25.000 alumnes de totes les edats, des dels 3 anys fins a la universitat. El servei educatiu és un servei estratègic del museu. Fem no només visites guiades, sinó que també fem tota una sèrie de tallers de temes de precinema, de fotografia, de llanterna màgica, etc. Però també fem tallers de llenguatge audiovisual, fem projeccions en el cinema, tenim una oferta molt àmplia que fan que això, que aquests 25.000 alumnes per curs puguin venir al museu i puguin conèixer la història del cinema, la història de la imatge i també el llenguatge, diguem-ne, els coneixements bàsics del llenguatge cinematogràfic.
Ens has parlat de la llanterna màgica i en aquests moments hi ha una exposició de les aquestes exposicions permanents, pseudo-permanents, que teniu sempre a l'entrada, que això sí que és de visita lliure, no?
Sí, és entrada gratuïta. Ara tenim una exposició dedicada a la llanterna màgica, en la qual hem pogut exposar moltes peces de la col·lecció Tomàs Mallol que tenim en els magatzems. Perquè, és clar, la col·lecció que veiem a l'exposició permanent és només una part, una petita part de la col·lecció Tomàs Mallol.
Aquesta és la riquesa dels museus.
Exacte. I teníem, per exemple, més llanternes màgiques i moltes plaques de vidre de llanterna màgica en els magatzems. I ara n'hem pogut treure unes quantes més, hem pogut ensenyar que la col·lecció Tomàs Mallol, l'apartat, diguem, la llanterna màgica, és molt potent.
I ara que parlàvem també de la Mainada, també teniu Cinenic i el Cinescop, em sembla, vull dir, aquelles joguines.
Això és l'apartat final gairebé del recorregut de l'exposició permanent, que és el cinema infantil, que és aquells aparells de cinema, aquells projectors de cinema fets i pensats perquè puguin ser utilitzats pels nens.
Anem a comprovar-ho?
Va.
Vinga, doncs, anem cap allà.
Salacadula, xalxicomula, bibidi-babidi-pum.
I ara hem estat baixat en una altra sala i aquí davant tenim tota una sèrie d'artilugis, diguem-ho així, perquè són joguines, però són joguines que estan vinculades, perquè són projectors de cinema, no? El clàssic Cinemanic, no? Que va ser potser un dels primers que es va fer com a joguina.
El primer. El Cinenic està considerat la primera joguina cinematogràfica, un primer projector de cinema pensat per ser utilitzat amb els nens. Era un projector inventat a Barcelona l'any 1931 pels germans Nicolau, que va tenir un èxit esclatant, van vendre la patent a molts països, a moltes empreses de molts països, des de Sud-amèrica, Nord-amèrica, Europa, molts països, doncs, van comprar la patent i allà van fer els seus aparells de projecció per nens amb la tecnologia NIC, per dir-ho de manera, i aquí en el museu, doncs, tenim la sort de tenir tots els projectors que van fer. Penseu que el Cinenic va néixer l'any 31 i va tancar les portes l'empresa a l'any 74, per tant estem parlant de 40 anys.
A més, el Cinenic és allò, una tira que va passant,
sí,
amb un visor que puja i baixa.
Com i llavors... un aturador que va fent, va tapant, o sigui, és un projector amb dos objectius i una pel·lícula que té, diguem-ne, dos bandes de dibuixos animats, la de dalt i la de baix, la d'un objectiu i la de l'altre. I la diferència entre una banda i l'altra és el moviment, per exemple, un braç arronsat i un braç allargat, no? Hi ha un obturador que va amunt i avall tapant un objectiu i l'altre, ara l'altre. I és un moviment de la imatge molt simple però molt efectiu, que feia que fins i tot molts de nens es pintessin ells mateixos les pel·lícules.
Bé, i ara penetrem al lloc dedicat a aquestes exposicions temporals que van documentant sobre diversos aspectes d'aquest art i tecnologia que és la cinematografia. Jordi, explica'ns una mica la filosofia d'aquesta exposició.
Aquesta exposició ens explica la tecnologia i sobretot l'espectacle de la llanterna màgica. La llanterna màgica va ser un espectacle audiovisual de projecció d'imatges molt, molt popular a Europa i a Nord-Amèrica a partir de mitjans del segle XVIII i del llarg de tot el segle XIX fins a l'arribada del cinema. Quan va arribar al cinema, les projeccions de llanterna màgica van desaparèixer. La llanterna màgica es feia servir no només com a espectacle públic en teatres, sinó que també es feia servir en escoles com a una eina educativa, però també es feien processions de llanterna màgica a casa, en la intimitat de la llar, amb unes llanternes màgiques més petites, doncs hi havia plaques que explicaven llocs del conte de la Ventafocs, etc.
Això devia ser per un èlit o estava a l'abast?
No, a partir de mitjans del segle XIX, quan es va industrialitzar la fabricació de moltes coses, també es va industrialitzar la fabricació de les llanternes màgiques i de les plaques de vidre, amb la qual van baixar molt de preu. I va ser accessible per la classe mitjana, no per la classe treballadora, però sí per la classe mitjana, que podia comprar aquestes llanternes i les plaques de vidre, doncs per casa seva poder fer petites sessions de llanterna màgica. I també a finals del XIX es projectaven imatges de llanterna màgica als carrers, com si fos un màping. El que passa que no eren uns màpings com els que coneixem ara, sinó projectaven sobretot anuncis de publicitat. En el segle XVIII i principis del XIX les fonts de llums que hi havia, doncs, eren febles. Mentre anava avançant el temps, cada vegada la font de llum era més potent, fins a arribar a les llums de gas de l'últim terç del segle XIX. Els germans Lumière utilitzaven unes làmpres de carbó de dos carbons,
que l'arc voltaic,
que es tocaven i feien una llum molt blanca, molt intensa i molt potent. Perfecte pel cine, però amb un problema molt greu, que és que generaven molt escalfor i la pel·lícula, que era de nitrat de cel·lulosa, era autoinflamable i si l'escalfor de la llum arribava a la pel·lícula, tocava la pel·lícula i tot explotava.
Recordo un llibre molt antic, el segle 15, em sembla que era, que explicava que en el pati del castell hi havia com una mena de mirall en què es podien veure coses que passaven lluny. Aquests eren els precursors de la televisió, imatge en moviment.
Correcte.
Moltes gràcies, Jordi, director del Museu del Cinema de Girona, col·lecció Tomàs Parell. Hem estat parlant amb en Jordi Pons, director del Museu del Cinema de Girona, col·lecció Tomàs Parell, aquest home que va ser doncs, el que va col·leccionar tots aquests estris que avui en dia es veuen al Museu del Cinema de Girona. Moltes gràcies per la vostra escolta. Recordeu, demà 2:15 del matí a la sintonia de Ràdio 4. Molt bon dia.